corro a votar.
Doncs...
A tots, els votaré a tots, un darrere l'altre. Totes les paperetes en un sobre. Perquè sigui nul. I un fiambre d'oliva hi posaré també.
No sé si l'Oriol, el Miquel i la Mar estan igual d'eufòrics que l'Empara.
Mira, perquè... pitjor Israel, que ja en porten tres. Oh, sí,
és que anem
sí,
per aquest
visca,
camí. Visca,
visca tota la vida. Una campanya electoral perpètua.
No, eufòria cap, la veritat.
Sí. Per què us ho penseu així? Sí, haz que vuelva a passar. Haz que vuelva a passar.
És que estaria molt bé recordar un any sense cap mena d'elecció dels últims... 7, 8,
sí,
9 anys.
Hi havia certament, corrien...
Abans passava. Abans passava.
Vosaltres sou molt joves, però jo ho recordo.
És que jo des que vaig començar a treballar en periodisme polític, que va ser el 2010...
A tu no t'ho van dir, això? No, et van dir 4 anys.
No, si no hagués anat a esport.
Abans les legislatures abans duraven 4 anys.
Clar, duraven 4 anys.
És veritat.
I ara, res, doncs anar fent. No sé, jo de debò que encara no ho he entès i segurament ho estic païnt, aquesta... crec jo, des de fora, una falta de respecte als electors, de tenir no només una majoria, sinó dues majories al teu abast, guanyant unes eleccions amb un cert marge, com ha fet Pedro Sánchez, i no aprofitar ni el vot d'Unides Podem, ni després aquesta oferta que li feia Albert Rivera, també una oferta trampa, perquè Albert Rivera el que volia era no semblar ell responsable d'aquest bloqueig, i per tant, per això ha sortit aquesta setmana. Però sí que el que no pot ser és que una persona que guanya les eleccions i ha ocupat la presidència del govern en funcions durant tant temps es pensi que fer eleccions és com llançar els daus en una casa d'apostes fins que surti el resultat que tu vols. I a banda, amb dues variables. Et pots quedar com estàs o et pots quedar pitjor, que és les dretes tornin a sumar, perquè les dretes es van quedar en segons quines circumscripcions a 50.000 vots de fer el tomb i que no hi hagués una majoria d'esquerres. I segona derivada, que hi haurà la sentència del Tribunal Suprem i l'independentisme del qual ell no vol dependre no desapareixerà en cap cas d'aquí el 10 de novembre. De manera que crec que Pedro Sánchez peca d'optimisme i segurament algun dia se li acabarà la sort.
Més que d'optimisme, de supèrbia, diria, perquè és evident que està fent deixació de qualsevol sentit comú en el moment en què no planteja un dels dos pactes possibles que té. És una concepció de la política que l'hem vist també en altres grups polítics i en altres governs, però en aquest cas és flagrant i és grandíssima aquí derivada de creure que tot és una pel·lícula i que tot es resol a base de discurs i de gitprop. Per molts assessors que tinguis, hi ha un moment que la política implica fer pactes, implica fer renúncies. Cert és que la resta de partits polítics tampoc potser han estat a l'alçada que havien d'estar, perquè aquí tampoc no... Diguéssim que tota la culpa potser no és d'ell, però sí que ho és en la majoria. És a dir, sí que era ell qui tenia la responsabilitat de que aquest haz possible, que se suposa que prometia, fos possible, i vaja, encara s'està esperant, diguéssim, no?
No, i que tothom té culpes en funció de les seves responsabilitats. Clar. I si ets el primer partit, doncs és evident que tens més culpa que el segon, que el tercer o que el quart. Però també és veritat que hi ha un segon partit que en cap cas s'ha plantejat ni la més remota possibilitat de poder fer algun tipus de gest de suport, com sí que va fer el PSOE en el seu dia, que per cert va motivar la sortida de Pedro Sánchez, com tots recordem. Un tercer partit, Ciutadans, que en el seu dia feien un discurs que anaven de liberal, de tercera via, de partit que podia ser frontissa i que ha dimitit d'aquestes funcions, per entendre'ns, i un quart partit doncs que tampoc ha volgut jugar més enllà d'oferir aquesta coalició i que tampoc no ha pogut ser. I la campanya que hem vist aquest matí, perquè hem vist campanya, ja ha començat la campanya,
el
Congrés dels Diputats, és això, un Pedro Sánchez que segueix pensant, suposo, que pot agafar votants tant de Ciutadans com de Podem, fer una ampliació de la majoria i dependre com només d'un partit, no de dos o tres com fins ara, i per tant fer-ho més fàcil. Ara bé, eixamplar tant el ventall i que la manta arribi al cap i als peus a vegades és complicat.
Sí. Quants votants creus que ell pensa agafar d'una banda i de l'altra? Això em volia preguntar. És a dir, quants escons tu diries que ell calcula?
No, jo crec que ells creuen que uns 10 o 15 escons els podrien acabar rascant per no haver de dependre, el que deia l'Oriol, de l'independentisme, i això realment hi ha molts agents que ho pensen.
I si no passa? No? És que
és molt perillós, és a dir, és molt perillós, i més amb això, amb l'alternativa que hi ha d'una dreta emergent o una dreta que li estàs donant temps a que rearmi, és a dir, són ganes de jugar amb l'abisme. O sigui...
Perquè dieu, la culpa també és dels altres, però jo crec que és més d'ell. Ell, no?
És bàsicament d'ell, perquè és qui té la responsabilitat i l'encàrrec de formar govern. També és veritat que en un moment de crisi d'estat, que crec que es pot anomenar així, sense cap mena de problema, perquè hi haurà quatre eleccions en quatre anys, si passés no ja et dic el Parlament ja estaria molt bé saber què dirien els grans partits espanyols si el Parlament hi hagués hagut quatre eleccions en quatre anys. Això per descomptat, però jo recordo comentaris molt àcids de segons quins polítics espanyols sobre el cas de Bèlgica o el cas d'Itàlia, doncs ara estem pràcticament igual. Em figuro que els càlculs de Sánchez, com deia ara el Miquel, si recordem la repetició electoral del 2016, Mariano Rajoy va aconseguir guanyar uns quants escons i uns quants vots. Sembla que va passar dels 120 escaig a 137, si no recordo malament. Amb això se'n podria sortir més bé, això és veritat.
Entenc que aquest és el càlcul que s'està fent des de per part dels assessors. El que passa...
També és veritat que és el que diu el CIS, i el CIS va ser l'única enquesta abans de les eleccions espanyoles que la va clavar. No sé si sempre funcionarà, però...
Sí, el que passa és que ens acostem a un període, diguéssim, de turbulències, és a dir, la reacció de la sentència, sembla que s'ha per una altra crisi econòmica, és a dir, hi ha una sèrie de variables que crec que, que han de fer mal fiar de les enquestes i entendre que és molt, molt arriscat jugar amb aquest pressupost. Sí.
Mira, incloc a la conversa des de Madrid l'Albert Calatrava. Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quin era el xup-xup que hi havia avui? Recordem que avui hi havia l'última sessió de control al govern de Sánchez. És d'aquelles coses que no s'acaben d'entendre perquè aquest govern ja és mort, entre cometes, perquè clar, ja sabem que anirem a eleccions.
Sí, però encara hi ha esperança, eh?
Sí, clar, fins al dilluns, no?
Fins dilluns, eh? Per això.
No, però clar, dilluns hauria de ser segona votació, per tant dissabte s'hauria de fer la primera.
Sí, a veure, no, parlem d'un impossible, però imaginem que arriba aquesta nit Pedro Sánchez o sé, Pablo Iglesias i diu, vinga, que et donaré suport. Llavors seria convocar la primera sessió divendres, votació dissabte, que no sortiria perquè es necessita majoria absoluta, i la segona dilluns. És un impossible, eh? Perquè, de fet, avui és al·lucinant com ahir, en 24 hores, els passadissos, que és on és una mica... Tothom, no, o dilluns, dimarts, no, l'esperança, vamos a ver, els assessors, els caps de premsa, vamos a ver... I avui ja ens venien els lemes de campanya.
Sí? I les llistes. Ah, i en saps algun?
No, però els missatges...
Digue'ns-en algun.
No lemes, però, per exemple, el PSOE ens està dient que ja li va bé que tothom li doni hòsties... Perdó, eh?
Sí.
A Sánchez, perquè així el situa al centre de la campanya. Diu, ens va bé que ens situen que tothom digui tothom contra Sánchez, és el responsable de la repetició electoral, perquè ens situa al centre tots contra Sánchez i així col·loquem el 10-N com una mena de plebiscit de Sánchez.
Molt bé.
I això ens va bé.
D'acord.
Llavors el PP, un altre dia del PP deia, no, esperem a la sentència, esperem a veure què passa, perquè la sentència al Suprem, i com hi haurà una mica doncs, de temperatura al carrer de Barcelona, Catalunya... doncs ens marcarà també la campanya electoral. I fins i tot ja parlàvem de llistes electorals, perquè clar, molts que veus allà feien una mica de pena, amb respecte, perquè saben que... Clar, i alguns s'estrenaven, oi, això ha de ser diputat mola, perquè entres, et diuen senyoria, i els uixers et diuen així, i clar, i alguns estan com, hòstia, acomiadant...
Aviam si no repeteixo, no? Aviam si no entro a les llistes.
I sobretot aquests, no donarem noms, no? Però els que saben que han entrat una mica així i tal, doncs et deien, bueno, doncs no ho sé,
jo clar, els últims, l'últim de la fila, diguéssim.
I que al final, home, el sou és bo, certa estabilitat durant 4 anys, i que mola estar al Congrés, i a més, no ens enganyem, durant aquests mesos no han tingut molta activitat, no per culpa d'ells, sinó per una qüestió que el govern era en funcions, i de fet la d'avui ha estat la segona sessió de control en tots aquests mesos de legislatura, i l'anterior va ser la setmana passada. Per tant, us podeu imaginar que l'activitat parlamentària no ha estat gairebé, bueno, no ha estat de... descomunal, eh? Uh-huh. Per tant, era una sensació estranya de què hem passat avui ja. Clarament estem en campanya, però també compte, perquè si el to és el que hem vist a la sessió d'avui...
Serà dur de passar.
Podem ens deia que intentaria fer-ho constructiu, no carregar gaire contra Sánchez... Cadascú intentar ja marcar una mica la seva estratègia.
Mira, això que deia l'Albert Calatrava. Algunes de les coses que s'han sentit avui al Congrés dels Diputats. Per exemple, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, admet que els polítics no han estat capaços de fer el que el demanaven els ciutadans, posar-se d'acord.
Hace 20 semanas fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanzas y sus ilusiones. No lo hemos conseguido y en unos días rendiremos cuentas ante los ciudadanos.
Ha estat pràcticament l'únic discurs en el qual s'ha acceptat que no han fet el que els ciutadans els demanaven, perquè la resta de la sessió ha estat retret contra retret i, a més, molt agre tot plegat. Per exemple, Pablo Casado, del Partit Popular, acusa Pedro Sánchez de responsable i de superb. El president en funcions espanyol ha aprofitat per demanar als votants que donin una majoria absoluta al PSOE.
Que no es capaz ni de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, Pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Próximo 10 de noviembre, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Ai.
També ha intervingut el republicà Gabriel Rufián, ha acusat Pedro Sánchez d'haver escurat el PSOE cap a la dreta, i en això ho ha aprofitat el president espanyol en funcions per advertir la Generalitat que no dubtarà a aplicar un nou article 155.
¿Qué PSOE nos encontraremos? ¿Qué señor Sánchez nos encontraremos? Ya lo sabemos. El del 155. Y lo digo con pesar. Me da pena.
Pero no se equivoque, señor Rufián. Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución.
I fora de l'hemicicle, perquè no havia tingut torn de paraula, Albert Rivera ha començat ja a fer càbales i a fer sumes i a anunciar què és el que farà. És el primer compromís de campanya electoral, tot i que encara no estem en campanya. Albert Rivera vol un pacte amb el Partit Popular.
La noche electoral, si hay escaños para sumar un gobierno, lo haré. Me da igual quién quede por delante, pero llamaré al señor Casado porque tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo. Y espero que el Partido Popular se comprometa exactamente igual que yo a llegar a un acuerdo.
Y si no sumamos, que venga Vox.
No, de moment, Ciutadans ha dit que Vox no, que de moment és amb el PP de Casado, però clar, també diuen que Andalusia no tenen pacte, perquè és veritat que Vox no està al govern d'Andalusia, però una mica el xup-xup és aquest, no, Albert? Molts retrets, molt agre, molta tensió entre els uns i els altres, vaja, això serà incòmode, no?
Sí, jo crec que s'obitjarà una mica, ja pensant en la campanya, és que ens queda com gairebé 2 mesos, eh? Però
serà llarg de passar aquest dia.
És cert que serà una campanya... Avui hem parlat, ja... Era curiós, bueno, ja, de fet, això era bé d'ahir, quan encara es negociava, jo sentia, no diré de quin partit, però ja estava parlant, a més, un dels partits que està... Bueno, puc dir, del PSOE, no passa
res. Va.
Estava dient, bueno, la caravana, este any no hi caravana, eh? I encara estaven negociant, no va de periodista, que quan encara s'estava negociant ja estàvem els periodistes preguntant si hi havia caravana,
no. Que no hi ha canapés, aquest any serà més austeret.
No, els autocars, no?
Els autocars, clar, dels autocars i dels vols, allò que vas en caravana enganxat al líder o al candidat del partit, ja les formacions saben que també perquè...
És que què us heu de dir més?
No, i també per un tema de diners, que hi ha hagut moltes campanyes electorals, seria la tercera a nivell estatal, i la gent ja pensa que, dic, també de les municipals i d'europees, i per tant, jo crec que els partits també veuen que no poden fer una caravana doncs, com un altre any, no?
A veure si l'autocar de Ciutadans sí que el treuen.
Sí, és que s'han dit que Ciutadans, que potser sí que fa campanya. Ciutadans sí que farà campanya, crec. És com ho has dit, mira que no volia dir. Final, però és que ho dic de debò. De l'únic partit una mica sondejant que farà campanya, potser
Ciutadans.
Ciutadans,
diu, calla, que m'he perdit és el Rio, tu.
I llavors aquest és l'ambient. I després, com dèiem, de gent, és a dir, és el cas, ara sentíem Meritxell Batet. És que Meritxell Batet dilluns serà presidenta i dimarts tornarà a ser Meritxell. I jo, home, és un car, deixes de ser la i per pocs mesos, no? Jo crec que a més ella, si hi havia algun socialista també que volia que no anéssim a repetició d'eleccions, era ella, que a més va tenir un paper protagonista en un incident que va haver-hi amb una gravació d'un vídeo, d'una fotografia de, a la zona de bars de cafeteria, que no sé si n'heu parlat.
No, ara t'ho volia preguntar, perquè com a mostra de com ha degenerat el debat polític, expliquem aquesta anècdota a la qual feia referència l'Albert Calatrava. Ahir, en un dels bars que hi ha al Congrés dels Diputats, que en teoria està només pels diputats, aquest en el qual faig referència, es van trobar Albert Rivera i Pablo Iglesias, i van fer un cafè, i van tenir una conversa, tots dos asseguts, en un sillonet cadascú. Un altre diputat socialista, en aquest cas, Òscar Puente, va fer una fotografia i la va penjar a les xarxes socials, i anunciant que els hi anirà bé a aquests dos. I això ha generat polèmica, perquè, clar, és una imatge que deu ser molt habitual, que és normal que dos polítics, encara que pensin l'un blanc i l'altre negre, que no es posin d'acord, puguin fer un cafè junts, dialogar, barallar-se si volen, discutir-hi, però dins del Congrés dels Diputats, i que en canvi que això surti a la llum pública, que es faci la fotografia, que es pengi a les xarxes socials, que es demonitzi el fet que dos rivals polítics puguin fer un cafè plegats, això ha generat molta polseguera, no, Albert?
Sí, i a més perquè la fotografia no la fa Òscar Puente, que no està a la cafeteria, la fa un altre membre del PSOE. És cert que el PSOE fa circular aquesta fotografia perquè ens arriba per a certes bandes, però és que aquesta cafeteria, perquè la gent la visualitzi, és darrere de l'hemicicle, és no darrere de la tribuna d'orador, sinó de les esqueles que pugen cap als escons, doncs just darrere hi ha unes dues portes i s'accedeix a aquesta cafeteria que només tenen accés els diputats. I diguem-ne que és una mica com els comiats de solters i de solteres. El que passa allà, queda allà. I és una norma escrita i no escrita, perquè el reglament del Congrés diu que no es poden fer fotografies en aquestes zones, a les zones de diputats.
Oh, que lleig.
I perquè, a més, és veritat, i tenim constància, que moltes coses es negocien allà. I a vegades t'ho expliquen, t'ho poden dir, no, doncs, ojo, que s'està negociant coses d'última hora, quan una votació si s'ha d'aprovar o no, i al final veus combinacions que la gent es sorprendria, i si és una cafeteria, parles amb un ambient distès, i crec que és bo.
No, és que només faltaria que no puguis parlar, o que el fet de parlar t'inhabiliti per fer alguna cosa, perquè el fet de parlar no vol dir que estiguis d'acord, pots discrepar.
Al Parlament de Catalunya hi ha grups polítics que no es fan amb ningú, eh? Per exemple, hi ha diríem que dos grups polítics que van molt sols i que no es van amb ningú.
I a més, Òscar Puente piula dient, els aniré a veure aquests dos, i ho piula just ahir a la tarda, no? I això ha generat controvèrsia, i et deia allò de Meritxell Batet, perquè quan ja començava a circular per tots els mòbils la fotografia i també la piulada d'Òscar Puente, ella a les 9:30 de la nit, en el ple, que a més tornava de Zarzuela, del rei, amb tot l'enrenou que hi havia per la repetició d'eleccions, va cridar l'atenció i va dir, us recordo que el reglament del Congrés diu que no es poden fer fotografies en certes zones del Congrés dels Diputats. A més, jo crec que això crea cert clima de desconfiança, perquè a més aquesta cafeteria és molt restringida, perquè bueno, fins i tot a la cafeteria normal no, ja eviten no anar-hi alguns diputats, perquè o si beuen alcohol o no beuen alcohol, que també anys enrere va haver-hi certa polèmica amb això.
Has vist l'Albert Pla, que ha fet aquesta piulada dient que no vol que hi hagi gin tònics al Congrés, perquè si per conduir no et deixen prendre gin tònic, per conduir un estat tampoc n'hauries de prendre.
Doncs en aquesta cafeteria hi ha gin tònic.
Però en aquesta, en la de Pablo Iglesias i Albert Rivera també?
No és molt auster, es beu un cafè, un got
d'aigua... Però que si serveix alcohol en aquest lloc?
Sí.
Els preus aquells que sabem, eh?
Els preus que sabem, i a mi em consta que arran d'aquella polèmica sobre els preus de les begudes, sí que alguns grups van recomanar als diputats que evitessin la imatge de beure alcohol a la zona, a la cafeteria de tothom. Que
llavors, llavors ho fan amb un got. Llavors una tassa i ja està.
No, que aquí tinc paraules demanades.
Ho fan en aquesta àrea, o a vegades... Jo recordo un diputat que ja no hi és, que dinava sempre amb un gin tònic, sempre, i ell, llavors a la seva cap de premsa li va dir, escolta, no dinis amb el gin tònic, i llavors ho demanava al seu despatx. T'ho explicava, bueno, doncs ara aquesta àrea és només per diputats, i s'ha saltat aquesta norma que no ha agradat, i també t'ho puc dir a gent del PSOE, que s'hagi fet aquesta fotografia.
Òscar Puente, que a banda de diputat és alcalde de Valladolid. Molt bé, doncs no sé si voleu fer alguna pregunta a l'Albert Calatrava o la lliurem perquè pugui anar a dinar o a fer...
Et faria la fotografia de l'entrepà que m'estic menjant, però crec que ens la podem estar
bé. Jo me l'he menjat fa una estona, si ens haveix de consol.
No, per això. És a dir, que t'ho dic perquè sóc conscient que tu també...
Sí. Albert, només dir-te que la teva piulada d'ahir amb el text que va enviar Pedro Sánchez a Albert Rivera amb la nota manuscrita... es va fer molt famosa i jo no m'havia fixat, només em vaig fixar en el manuscrit, amb el apreciado Albert, però el començament era extraordinari, li deia agradeciéndole su tardía comunicación.
I mira, ja que m'ho dius, aquesta foto té, no sé, després ho mireu, eh? Tu saps aquestes coses d'imatges visuals que segons el que veus, si tu la primera imatge que veus sembla que posa querido Albert,
sí,
però quan amplies posa estimado.
Sí, estimado. I al final de tot tampoc se sap ben bé, perquè també li posa una cosa escrita al final.
I per això es va fer viral a les xarxes socials el hashtag querido Albert, perquè la gent inicialment sembla que posa querido, però no, posa estimado.
Una lletra fatal.
I és una cosa rara. Només perdoneu, per aquesta punta.
No,
perquè va ser extraordinari.
No, és tant una pregunta com un comentari de tot plegat. És a dir, sí que realment és tot molt còmic, si no fos que és tan trist, perquè el que acaba passant amb tot plegat és que ja hi ha hagut una certa reacció antipolítica, diguem-ne, en plan de són tots iguals, sempre estem amb les mateixes, no s'hi pot confiar... Clar, és evident que ara a la ciutadania li costarà molt entendre per què ha de tornar a reafirmar el vot que ja tenia. Ho han convertit en un plebiscit i hem convertit qualsevol acte polític en un acte de campanya. I això és una degradació de la democràcia.
Sí, però si em permets, és a dir, avui parlant una mica amb tothom, la sensació que tenim els periodistes, i ho hem comentat després, no sé si és la bombolla política, la bombolla del Congrés, però tots coincidíem, perquè a més ens ho ha dit una persona d'un partit, que jo crec que no són conscients del malestar que pot generar la repetició d'eleccions. Yeah. El comentari al final deien, bé, al final la gent anirà a votar. Al final, això, aquesta sensació de no passa res. Ens hem de posar en campanya...
Hauran de de vetllar bé quin és el discurs, perquè, per exemple, el missatge del PSOE de, per evitar que mani la dreta, clar, quan han estat flirtejant amb un pacte amb Ciutadans, és a dir, clar, no podran dir que perquè no mani Ciutadans, voteu-nos a nosaltres. Clar, algú li pot recordar, home, però si tu mateix demanaves un pacte amb Ciutadans.
Sí,
no?
Una persona d'un equip d'un partit ens deia... A veure ara com fem els mítings tradicionals, perquè això sí que ens pot costar que la gent vagi als mítings. És a dir, potser el votant et votarà, però ja votar i anar al míting, diu, no, no, ja no. És a dir, i admetien que potser s'han de fer formats diferents i no intentar fer l'aposta del gran míting, perquè el militant també està cremat amb el que ha passat. I això sí que, la novetat que podem veure en el llenguatge de campanya és... com canviem, perquè aquesta repetició electoral no té res a veure, o hi ha diferències importants respecte a la repetició electoral de Mariano Rajoy de l'any 2016.
Miguel.
Albert, sobre la fotografia, jo crec que el que denota les reaccions que ha provocat i el motiu que porta aquesta persona a penjar aquesta foto a les xarxes és que qualsevol conversa, acord, principi de pacte és vist en aquest país en aquest moment com una renúncia, sí, una traïció als teus ideals, és que ens havies mentit, perquè qualsevol cosa que sigui acostar posicions amb un teu contrari està vist, no, està demonitzat.
A més, l'Iglesias no? va saludar el Casado. Li va dir que sí, com que s'havia fet el peu. I parla amb tothom, aquest home.
I això és explicatiu de per què estem aquí, precisament. Perquè si una fotografia entre ells dos sembla que sigui una provocació, una notícia, una tragèdia pràcticament grega de mireu si, està, si parlen, no? I perquè els partits juguen això, a fer-nos veure que no parlen, que no es miren, que no es veuen, que no es truquen, no?
Que després, lluny, perdona, Miquel, després lluny de rectificar, quan va veure que s'estava creant un incendi, torna a penjar una altra fotografia, en aquest cas de Julio Anguita i de José Maria Aznar, posant les dues fotografies juntes i diu, us sona, us recorda?
Clar, posant pau, no?
Clar, és a dir, a sobre més encara.
Segur que estaven tots dos, l'Albert i el Pablo, criticant en Sánchez. A mi sí, m'he dejado, a mi también.
I el Lucien també va dir que era impresentable.
Ja està bien.
Però jo crec que hem d'establir... a més, hem tingut al Congrés alguna situació... Jo no sé si us passa, és a dir, que a vegades jo quan parles o a dinars o et mira molt els mòbils perquè no saps si estàs gravant. Et passa a vegades que estàs enviant un WhatsApp i l'has d'amagar com que hi ha certa desconfiança. I el passadís també va haver-hi amb un... Recordo que va haver-hi un enrenou quan, amb José Ignacio, a veure, quan era ministre d'Educació, perquè una conversa seva privada, algú tenia el mòbil connectat i es va gravar, es va, el so, i també hi ha els polítics com cada cop dient, és que desconfiem ja de vosaltres, no? Doncs creem espais de confiança, perquè si no al final estarem els periodistes d'una banda, els fotògrafs de l'altra, els diputats dels partits cadascú a les seves zones, i ningú parlarà amb ningú.
Doncs aquest és l'ambient en el qual es preparen unes noves eleccions, vull dir que tot plegat és molt encoratjador. Albert Calatrava, bon profit amb l'entrepà.
Moltes gràcies.
Gràcies i bona tarda.
Adéu.